Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista. Les dades posen en evidència la necessitat de comptar amb un entorn que ajudi les víctimes. Montse Manent.
S'han fet actes arreu de Catalunya contra aquesta xacra. Aquesta tarda, des del Parlament de Catalunya, s'ha volgut homenatjar les víctimes. N'ha parlat l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Volem decidir la nostra vida i només ho aconseguirem quan tota la societat entengui que quan agredeixin una dona no només ens agredeixen a totes, és tota la societat qui s'ha de sentir abusada i agredida.
Avui a Notícies en Xarxa escoltarem els testimonis de dues víctimes de la violència masclista que han volgut exposar el seu cas per conscienciar la societat.
És el cas de la Giselle, una víctima de la violència domèstica que viu amb el seu fill de 10 mesos i comparteix la casa amb altres víctimes. Explica com va arribar a la casa quan es va quedar embarassada i la importància de l'acompanyament dels professionals que les atenen.
Realmente el inicio fue desde el CAP. Cuando estaba embarazada de mi bebé, parte del equipo de la de mamás me hicieron el comentario que fuese a servicios sociales. Siempre era como una indirecta, ¿no? Nunca fue directo. Giselle, esta es una situación, yo en ese momento no lo había determinado, que desafortunadamente la gran mayoría no nos identificamos en esa situación y mucho menos si estás embarazada.
Pendents d'aquesta hora de conèixer els resultats de la reunió interterritorial de salut amb les comunitats autònomes sobre la taula i a l'esborrany de sanitat conegut ahir sobre el pla que prepara el govern espanyol per encarar les festes de Nadal.
Des del sector sanitari s'alerta la població que la relaxació durant les festes pot portar una tercera onada. En declaracions a la xarxa, el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Antoni Sisó, demana prudència.
Podríem permetre, jo crec que és una tercera onada, prudència màxima, no podem fer una desescalada com la de l'estiu, que al meu parer va ser excessivament ràpida i en massa concessions. I a partir d'aquí, el que sempre els professionals estem aconsellant, mascareta, rentat de mans i distància.
Esquerra Republicana ratifica l'acord pels pressupostos generals de l'Estat que preveuen 2.300 milions d'euros per Catalunya en inversions i transferències.
Segons els republicans, és una xifra excepcional que se situa per primera vegada per sobre del percentatge del producte interior brut respecte al de tot l'Estat. Ho ha explicat el coordinador nacional del partit, Pere Aragonès.
Hem arribat a un acord exigent sobre els pressupostos generals de l'Estat. Per responsabilitat davant de la situació actual, pel moment en el que estem de crisi sanitària i econòmica, i perquè la nostra obligació és aconseguir tots els recursos, d'on sigui. Perquè això no és cap xec en blanc. És un acord d'exigència absoluta des del compromís inequívoc amb el país veritablement lliure que volem.
Divendres es començaran a repartir els ajuts extraordinaris pels professionals i tècnics de la cultura que hagin cobrat menys de 13.000 euros els tres primers trimestres de l'any.
Ho ha explicat Oriol Amorós, secretari general del Departament de Treball, en una entrevista a TV3. Posteriorment, fons de la conselleria han confirmat la notícia.
I en esports, mor a l'edat de 60 anys Diego Armando Maradona, segons ha informat la premsa argentina.
L'exfutbolista ha patit una aturada cardiorrespiratòria mentre recuperava d'una operació. Maradona, un dels millors de tota la història, va jugar a la dècada dels 80 al Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara mateix els núvols són abundants a molts sectors del territori, sobretot a la depressió central, al Prepirineu, també al litoral i al prelitoral central i nord, amb alguna precipitació, fins i tot a l'àrea del litoral. I de cara a aquestes properes hores, aquestes precipitacions també es podran estendre d'altres indrets de la meitat est del país. També de cara al vespre, els núvols de nou augmentaran a les comarques del sud, on també podria arribar algun plugim, i de cara al final del dia en d'altres sectors del territori. En conjunt, però, precipitacions molt dispers. De cara a demà també tindrem un dia amb força núvols en general, de nou més nombrosos, més compactes al litoral i al prelitoral, on també esperem algunes precipitacions, sobretot als dos extrems del sector i també a la meitat est del país. A la resta del territori no es descarta que pugui arribar algun plogim de caràcter aïllat. Demà, amb temperatures mínimes que seran més altes, de nou a l'inici del matí i al centre del dia es mantindran força semblants. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. Ara parlem de complicacions en aquesta xarxa viària. A banda de les aturades més o menys habituals en aquestes vies que envolten Barcelona i les seves rondes, hem de comentar algunes incidències. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a l'autopista C32, la que va cap al Garraf, a la zona de Gavà. Hi ha un carril tallat en direcció sud, anant cap a Castelldefels, cap a Sitges, i la cua és important, de més de 4 quilòmetres ja des de Sant Boi fins a Gavà, patant problemes en tot aquest tram de la C32 per sortir de la ciutat de Barcelona, com dèiem, a causa d'un accident. En tenim un altre d'accident, a l'autopista del Vallès, a la C58, zona de Sabadell. En sentit nord, només hi ha un carril obert al trànsit, per tant, la cua és important de més de 7 quilòmetres des de Montcada i Reixac, per tant, la C58, una altra via amb molts problemes entre Montcada i Sabadell, cua important, sentit nord, és a causa d'un accident. I d'entrada a Barcelona, a la mateixa via, Montcada i Reixac, hi tenim un vehicle avariat que provoca cua de més de 3 quilòmetres. Per tant, avui, jornada complicada en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, les dades posen en evidència la necessitat de comptar amb un entorn que ajudi les víctimes. Per aquesta diada s'han fet actes arreu de Catalunya contra aquesta xacra. Aquesta tarda, des del Parlament de Catalunya, s'ha celebrat l'acte institucional de commemoració del Dia, com dèiem, Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista.
Les protagonistes de l'acte han estat les 11 dones assassinades per violència de gènere a Catalunya en el que portem d'any. El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que des de les institucions cal millorar els mecanismes d'ajuda per garantir l'eficàcia de les denúncies. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, també hi ha participat. Ha recordat la complicada situació que estan patint moltes dones durant la pandèmia i ha exigit la implicació de tothom per aturar les violències masclistes.
Volem decidir la nostra vida i només ho aconseguirem quan tota la societat entengui que quan agredeixin una dona no només ens agredeixen a totes, és tota la societat qui s'ha de sentir abusada i agredida, perquè cada cas de violència contra les dones ens fa una societat pitjor. Diguem prou, ja n'hi ha prou.
Més enllà de l'homenatge institucional i social, en un dia com avui són moltes les entitats que lluiten dia a dia per ajudar les dones que es veuen en situacions de violència i exclusió. És el cas de l'associació Refem de Lleida, que atén cada any un centenar de dones. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Priscila és coordinadora del servei d'acollida i assenyala que el més important quan una dona viu una situació de violència o es troba en un estat de vulnerabilitat és explicar la situació o bé als serveis socials o als cossos de seguretat.
S'hauria d'adreçar als serveis socials i demanar ajuda i poder dir jo no tinc un habitatge adequat, o si es troba en una situació de violència hauria d'adreçar-se a cossos de seguretat, a una comissaria de Mossos, a parlar amb algú, a explicar la seva situació i el que està vivint, i poder explicar, poder donar veu, no?, a la situació que estigui patint i que no tinguin por.
D'aquesta manera, els agents socials o els cossos de seguretat remetrien aquesta persona als serveis que realitza l'entitat Refem, que són d'urgència i temporals i, per tant, un primer pas per les dones que ho necessitin, que tinguin el suport i la tranquil·litat d'un habitatge a l'hora de refer les seves vides.
8 dones i una nena han estat assassinades aquest any i en 5 d'aquestes morts l'entorn de la víctima sabia que s'estava produint agressions però no es va arribar a denunciar. La pandèmia i el confinament forçat ha estat un problema més per milers de dones que s'han vist obligades a conviure 24 hores al dia amb el seu agressor i amb poques opcions per denunciar.
Totes les administracions i organitzacions destinades a lluitar per l'erradicació de la violència de gènere han notat un repunt important de víctimes d'agressions. Avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i el volem recordar a través del testimoni d'una de tantes víctimes que en aquest cas viuen en una casa d'acollida que gestiona Càritas. La Giselle viu amb el seu fill de 10 mesos i comparteix la casa amb altres dones víctimes de la violència masclista. Explica com va arribar a la casa quan es va quedar embarassada i la importància de l'acompanyament dels professionals que les atenen.
Fue como llegué, realmente el inicio fue desde el CAP, cuando estaba embarazada de mi bebé. Parte del equipo de mamás me hicieron el comentario que fuese a servicios sociales. Siempre era como una indirecta, ¿no? Nunca fue directo. Giselle, estás en una situación, yo en ese momento no lo había determinado, que desafortunadamente la gran mayoría no nos identificamos en esa situación y mucho menos si estás embarazada. Créeme que es un calor humano que lo necesitas. O sea, si necesitamos comer, necesitamos duchar, necesitamos dormir. Pero más allá de eso, especialmente si eres extranjera, necesitas una persona que te quiera, ¿sí? Que te quiera, no una persona que te dé un consejo o que te dé una explicación técnica, no.
L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès també 260 persones que han patit agressions sexuals en el que va d'any, un 34% menys que el mateix període del 2019. La caiguda és del 47% en els mesos de la pandèmia. Els metges i metgesses atribueixen la baixada de casos al confinament domiciliari, a les dificultats d'anar als centres de salut per les restriccions o a la por pel contagi. I per això les responsables del servei subratllen que l'hospital és un espai segur.
El 90% de les persones ateses són dones i els agressors sempre són homes. La majoria de les agressions de tot l'any, el 60%, s'han comès en domicilis, un 10% més que l'any passat. I durant l'estat d'alarma s'han incrementat les agressions comeses per la parella o exparella dins de casa. Ho explica la coordinadora assistencial d'urgències del Clínic, Teresa Echevarria.
El 18% de les agressions es van cometre parella, exparella o marit, mentre la mitjana de 2019 era del 12%. Aquest 18% és concretament, aquesta alçada important, és concretament en el període de la pandèmia, que ha sigut on la concentració d'agressions entre parella i exparella ha sigut més rellevant.
També han incrementat les agressions ateses patides per noies de 16 a 18 anys. L'any passat n'hi va haver 10 i aquest 27. El 64% de les adolescents ateses havien estat violades i la meitat coneixien l'agressor. El 8% eren víctimes d'agressions sexuals en grup.
I pendents a aquesta hora de la convocatòria del Comitè Feminista de Sabadell, que des de les 7 de la tarda es troba al carrer Sant Josep, al pàrquing de la Creueta, on s'ha fet un grafiti en record d'Helena Jubany, assassinada l'any 2001. Anem, doncs, fins allà per saber en quin punt es troba aquesta manifestació. Allà hi tenim els companys de Ràdio Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Doncs ara mateix el que tenim davant al carrer de Sant Josep de Sabadell és que l'acte ja acaba de començar, recordant la Helena Jubany, assassinada el 2001, just l'any que s'ha reobert la causa. Hi ha un centenar llarg de persones sota convocades pel Moviment Feminista de Sabadell i que començaran a marxar cap a l'Ajuntament on es farà la lectura del manifest d'aquest 25N. El lema per aquest dia de novembre, aquesta tarda que no fa excessivament fred a Sabadell, és foc al patriarcat.
Doncs gràcies, Aleix Graell, des de Ràdio Sabadell, també per aquesta última hora.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern espanyol planteja un Nadal diferent, però de moment no concreta quines mesures restrictives caldrà seguir. Fa pocs minuts ha acabat la reunió interterritorial de salut amb les comunitats autònomes, d'on s'esperaven novetats sobre els plans de l'executiu per les festes nadalenques.
Recordem que l'esborrany plantejat ahir pel Ministeri de Sanitat proposa, entre altres qüestions, reunions d'un màxim de 6 persones durant aquestes festes i allargar el toc de queda fins la 1 de la matinada, les nits del 24 i el 31 de desembre.
Doncs en aquest sentit, el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Antoni Sisó, alerta d'una nova onada per Nadal si s'abaixa la guàrdia.
És per això que Sisó ha demanat prudència a la ciutadania. Són declaracions a la xarxa.
Des d'un punt de vista social, socioeconòmic, el que no es podrien permetre, jo crec que és una tercera onada, prudència màxima. No podem fer una desescalada com la de l'estiu, que al meu parer va ser excessivament ràpida i en massa concessions. I a partir d'aquí, el que sempre els professionals estem aconsellant, mascareta, rentat de mans i distància.
Mentrestant, però, els ciutadans ja fan plans de com passaran aquest Nadal atípic a l'espera de saber quines seran les restriccions definitives. Avui hem sortit al carrer per saber què pensen els ciutadans a un mes per l'inici de les festes. Helena Puigdueta.
Així d'entrada, el primer Déu vos guard, molta resignació entre la ciutadania o, si voleu, conformisme. I tot i faltar un mes just per Nadal, pocs plans tancats encara. Tothom prefereix abans conèixer ben bé la lletra petita del que acordin les autoritats sanitàries en el Consell Interterritorial d'aquesta tarda. Àpats familiars segur i més reduïts per força, però la il·lusió per organitzar-los no s'ha perdut, malgrat tot, sobretot si hi ha petits a casa. En el que tothom coincideix és que aquest serà un Nadal estrany i que les trobades familiars multitudinàries s'organitzaran en format telemàtic.
Ja teníem pensat fer-ho via online amb ma germana, que sempre ve per Nadal. Llavors ho farem, posarem a l'ordinador i ens veurem i soparem junts igual. Els de casa junts físicament i amb els altres, bueno, pues amb pantalla.
Aquest any amb això no, els plans han anat tots fora, però bueno, n'hi ha una miqueta d'il·lusió d'intentar viure el Nadal encara que sigui amb certa normalitat, amb responsabilitat.
Es reuníem tots, érem 14 o 15 persones. De moment això és nou. Intentarem fer una família un altre dia o un altre i intentar que siguem, doncs, això, 10 persones, bueno, el que digui el govern d'aquí.
Pues no sé encara el que faci la gent, encara no tinc ni idea, la veritat. Depèn del que faci la gent, però la una a casa.
Respecte a altres anys, reunions més petites i poca mobilitat, suposo, que ens tocarà fer. No ho sabem encara, no tenim molts plans encara, perquè com va dia a dia anirem veient les previsions.
Seran unes festes atípiques, encara que hi ha coses que no canvien mai, com la tradicional encesa de llums demà a Barcelona o la Fira de Santa Llúcia al Pla de la Catedral, que s'inaugura divendres. Això sí, enguany, perimetrada i delimitada i amb la meitat de parades que l'any passat.
Pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.222 nous casos de coronavirus i 369 morts en les darreres 24 hores. Mentrestant, a Catalunya, el risc de rebrot de la Covid-19 manté la progressió a la baixa, amb una caiguda d'11 punts en 24 hores. En canvi, la velocitat de contagi continua estancada per tercer dia consecutiu i la pressió hospitalària es manté elevada, malgrat que continuen baixant els ingressos.
Així doncs, el risc de rebrot se situa en 262 punts i la velocitat de propagació es manté en el 0,78. Salut ha detectat 1.600 nous casos amb PCR o test d'antígens a les últimes 24 hores i també es confirmen 30 morts. Als hospitals hi ha 1.951 persones ingressades, 67 menys que ahir, dels quals mig miler són a les UCI.
Més enllà de les dades, avui els cribratges massius han arrencat a Banyoles i Olot, on es faran fins a divendres. Els majors de 16 anys es poden sotmetre a un test antigènic per detectar casos asimptomàtics. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
L'arribada de l'últims botines al pavelló Firal en la primera jornada de cribatges intensius a la capital de la Garrotxa ha estat constant des de primera hora. La Dolors, la Paquita i en Jordi s'han fet les proves aquest matí.
Perquè podem ser asimptomàtics i llavors doncs, podem encomanar a contagiar altres persones sense saber-ho.
Que és important, perquè és clar, no sabem si estem d'allò, tenim o no el Covid.
Pots preguntar-te i bueno, m'interessa de saber a veure com estàs.
Josep Carreras és director de CatSalut a la Garrotxa i al Ripollès.
Jo he quedat sorprès aquest matí quan he arribat i he vist la cua i he pensat, ostres, doncs hem tingut èxit i esperem que això continuï, no?
De moment els resultats fins a aquesta hora i mitja o dues hores que portem de fent testos, de moment tothom ha sortit negatiu, qual cosa és una molt bona notícia, no? Esperem que es mantingui.
Quan CatSalut va decidir-se per les dues ciutats, Olot tenia un risc de rebrot superior a 400 i un percentatge de positius del 7,23%.
Encara pel que fa a la pandèmia, els Mossos d'Esquadra patrullen des d'aquesta setmana els carrers dels municipis catalans per garantir que es compleixin les mesures anti-Covid, especialment en l'àmbit de la restauració. De fet, aquest dimecres el Procicat ha aprovat l'actualització del pla sectorial, adaptant-lo a les mesures previstes en el pla de desescalada. I ja s'ha informat a tots els ajuntaments perquè també facin aquesta tasca de fiscalització. Un d'ells és el de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Els Mossos d'Esquadra han realitzat una patrulla diferent aquest matí per la ciutat de Tarragona. Diversos agents han portat a terme una tasca pedagògica i preventiva per diferents parts de la part alta de la ciutat, supervisant que tots els clients complien les normes i avisant aquells que no ho feien. Es tracta d'una acció que es veurà amb més regularitat en els propers dies, ja que tant els Mossos d'Esquadra com la policia local reforçaran els controls a bars i restaurants per la Covid-19. A més d'avisar de forma preventiva, també podran posar sancions davant d'un incompliment de les mesures establertes. L'ús de la mascareta quan no s'estigui consumint és l'acció que més han hagut d'advertir aquest matí els agents de Tarragona. És per això que el principal focus d'atenció d'aquestes patrulles serà les terrasses i les mesures a controlar la correcta distància entre taules, l'aforament i l'ús adequat de la mascareta.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau política, Esquerra ratifica l'acord pels pressupostos generals de l'Estat que preveuen 2.300 milions d'euros per Catalunya en inversions i transferències. Segons els republicans, és una xifra excepcional que se situa per primera vegada per sobre del percentatge del producte interior brut respecte al de tot l'Estat i l'han xifrat en 19,13%. L'acord amb el PSOE i Unides Podem fixa que Catalunya gestioni l'ingrés mínim vital i que els projectes seleccionats per la Generalitat per captar fons de la Unió Europea s'incloguin a les peticions que hi faci el govern central. Mont Carvajal.
El coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha explicat que l'acord incrementarà el finançament per la dependència i les beques educatives, ajorna la quota de la Seguretat Social dels Autònoms de desembre a febrer del 2021 i es crearà una comissió mixta sobre infraestructures que cada 4 mesos controlarà l'execució de les inversions. El també vicepresident del govern ha assegurat que el seu sí és per responsabilitat.
Hem arribat a un acord exigent sobre els pressupostos generals de l'Estat. Per responsabilitat, davant de la situació actual, pel moment en el que estem de crisi sanitària, i econòmica, i perquè la nostra obligació és aconseguir tots els recursos, d'on sigui, perquè això no és cap xec en blanc, és un acord d'exigència absoluta des del compromís inequívoc amb el país veritablement lliure que volem.
La Generalitat gestionarà i tramitarà l'ingrés mínim vital, però el govern central el pagarà. El pacte inclou l'entrada de la Generalitat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i destinar 6 milions i mig d'euros per crear un corredor humanitari i finançar salvament marítim.
I en relació amb el registre d'autònoms anunciat per la Generalitat per facilitar la concessió d'ajudes, aquests col·lectius professionals critiquen la falta de concreció de la mesura.
Carme Teixidor, que és coordinadora de Som Autònoms de la Intersindical CSIC, ha detallat des de la xarxa les mancances de la mesura.
No hi ha quantitat, no hi ha res, és a dir, l'únic que sabem és que si n'hi ha, hi haurà aquest registre previ, que tampoc sabem molt bé en què consistirà perquè no ho han dit, i bé, per molt que ens registrem prèviament, el dia que obrin aquest ajut haurem de mirar si hi ha o no hi ha col·lapse i de quina forma s'otorgaran.
Els autònoms s'hauran d'inscriure al registre per tenir accés als ajuts que rebran previsiblement el mes vinent. Demà, Empresa obre una nova línia per a autònoms i empreses del sector turístic dotada amb 19 milions.
I també a partir de demà es poden demanar els ajuts pels locals d'oci nocturn i els parcs infantils privats que han hagut de tancar des de l'agost.
És una ajuda de 10 milions d'euros del Departament d'Empresa i Coneixement. Els locals d'oci nocturn de menys de 10 treballadors rebran una aportació única de 6.000 euros que pujarà fins als 9.000 per als que tinguin 10 o més treballadors. Els parcs privats rebran un ajut de 6.000 euros. La tramitació es podrà fer a través del portal de Canal Empresa.
Més ajudes, les extraordinàries pels professionals i tècnics de la cultura es començaran a repartir aquest divendres i seran per les persones que hagin cobrat menys de 13.000 euros els 3 primers trimestres de l'any.
Així ho han explicat Oriol Amorós, secretari general del Departament de Treball, en una entrevista a TV3, i fons de la conselleria han confirmat la notícia i esperen tenir els mecanismes a punt perquè els afectats puguin començar a fer les peticions divendres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Segons informa el diari Clarín, argentí, ha mort Diego Armando Maradona als 60 anys.
Maradona, un dels millors futbolistes de tota la història, va jugar al Barça a la dècada dels 80. Pep Moratalla va ser company de l'argentí al Club Blaugrana.
Per nosaltres, amb el seu dia a dia i amb la seva convivència amb el vestidor, era una persona més, m'entens? No era una persona que, tot i que en aquella època per mi era el número 1, sense cap mena dir, no era una persona que ho mostrés amb els companys i dintre del vestidor, m'entens? Que ell estava a part o que estava per sobre dels altres, sinó que era una persona propera i era un molt bon company dintre del vestidor i m'entens? I amb la dinàmica de l'equip i del grup i de... M'entens? Doncs bueno, sap molt greu que hagi passat això després de tots aquests records i aquesta convivència i la sort que vam tindre de tenir-lo 2 anys més i ojalà hagués pogut ser més.
Al Barça, Maradona també va jugar al costat de Paco Clos.
Una llàstima que ens hagi deixat tan jove, però bueno, ha viscut la vida, ha disfrutat la vida com ell ha volgut. És una llàstima, ha sigut un dels millors jugadors de la història per mi i penso que bueno, el que hem disfrutat d'aquest futbolista poques vegades es pot dir, no? que es pugui disfrutar tant d'un jugador com ell.
Encara en futbol, a segona A, el Sabadell juga al Molinón davant l'Sporting.
El conjunt que entrena Antonio Hidalgo vol sumar el segon triomf consecutiu davant un rival que aspira a tot a la categoria de plata. Primera part en joc i de moment el resultat és d'1-0 favorable als asturians.
A segona B, l'Olot guanya el Barça B i suma el primer triomf.
Victòria més que necessària dels de la Garrotxa. Els olotins s'han imposat per 2-1 al filial blaugrana i des de les 7 de la tarda el Lleida Esportiu rep el Llagostera en un partit entre dos equips que volen el triomf per mirar més amunt. Lleidatans i gironins estan empatats amb 6 punts a 4 del Cornellà i l'Hospitalet, que comanden la classificació. Primera part en joc amb empat sense gols al Camp d'Esports de Lleida.
S'ajorna el partit entre l'AE Prat i l'Andorra,
que s'havia de jugar el proper diumenge al Municipal Sagnier pels casos positius de Covid-19 al conjunt andorrà.
Polèmica pels entrenaments esportius dels divendres.
I és que el divendres només es podrà fer entrenaments esportius a la mateixa localitat de residència. Això motivarà que tant nens i nenes com joves i adults que juguen a un club esportiu d'una localitat propera o simplement d'una altra població no puguin fer l'entrenament del divendres. Alguns clubs estan intentant quadrar i variar les sessions perquè hi puguin assistir, però majoritàriament no ho podran fer degut a les restriccions de mobilitat de cap de setmana i que comencen el divendres. Avui, al respecte de tot plegat, la Federació Catalana de Bàsquetbol ha demanat que es permeti desplaçar-se als jugadors d'altres poblacions als seus entrenaments els divendres i que els entrenaments puguin finalitzar cada dia a les 11 de la nit.
I en hoquei sobre patins, Jordi Capdevila deixa el Vilassana, però la plantilla vol que segueixi.
Capdevila va dimitir com a tècnic del conjunt lleidatà de l'Hockey Lliga Femenina i la directiva li va acceptar. El club ja li va buscar recanvi mentre les jugadores esperen que canviï d'opinió.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Gaudeix de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a través de la teva pantalla amb l'Auditori Digital. El 27 de novembre a les 7 de la tarda segueix el concert de l'OBC sota la batuta de Ludovic Morlot amb obres de Bartók i Ligeti. Javier Perianes pujarà a l'escenari per interpretar el concert per a piano número 23 de Mozart. Subscriu-te a auditoridigital.cat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista. Les dades posen en evidència la necessitat de comptar amb un entorn que ajudi les víctimes. Segons l'Institut Català de les Dones, 11 dones han mort aquest any a Catalunya, víctimes d'aquesta violència masclista. Montse Manent.
Per commemorar aquest dia s'han fet actes arreu de Catalunya contra aquesta xacra. Aquesta tarda, des del Parlament de Catalunya, s'ha volgut homenatjar les víctimes. N'ha parlat l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Volem decidir la nostra vida i només ho aconseguirem quan tota la societat entengui que quan agredeixin una dona no només ens agredeixen a totes, és tota la societat qui s'ha de sentir abusada i agredida.
Avui al Notícies en Xarxa escoltarem el testimoni d'una víctima de violència masclista que ha volgut exposar el seu cas per conscienciar la societat.
És el cas de la Rosa, qui va patir durant 25 anys maltractament per part del seu marit i encoratja totes les dones que pateixin agressions que no tinguin por i ho denunciïn.
Jo entenc a les dones que no se separen, que estan aguantant, però el que no tenen que fer és aguantar, perquè un dia pot ser més greu de lo que és. Llavors, el que tenen que fer és això, denunciar i buscar gent que les pugui ajudar i ja està. I després comences a viure.
El govern espanyol planteja un Nadal diferent, però de moment no concreta quines mesures restrictives caldrà seguir. De fet, han anunciat que fins la setmana vinent no hi haurà recomanacions concretes sobre les festes nadalenques.
Des del sector sanitari s'alerta la població que la relaxació durant les festes pot portar una tercera onada. Des de Sabadell, el director mèdic del Parc Taulí, Manel Cervantes, alerta que encara s'està en situació crítica.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses confirma que el nombre d'ingressos va a la baixa, però continua sent important, una situació que en cap cas se'n situa fora de la segona onada de la pandèmia.
No estem ni de lluny amb la segona onada acabada. O sigui, nosaltres continuem tenint més de 100 malalts ingressats. De fet, avui 126 pacients encara ingressats.
El jutjat ordena investigar per homicidi la mare del nadó mort a Tàrrega.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat, el jutjat està pendent de rebre diversos informes i després acordarà si procedeix noves diligències.
Divendres es començaran a repartir els ajuts extraordinaris pels professionals i tècnics de la cultura que hagin cobrat menys de 13.000 euros els tres primers trimestres de l'any.
Ho ha explicat Oriol Amorós, secretari general del Departament de Treball, en una entrevista a TV3. Posteriorment, fons de la conselleria han confirmat la notícia.
I en esports, mor a l'edat de 60 anys Diego Armando Maradona, segons ha informat la premsa argentina.
L'exfutbolista ha patit una aturada cardiorrespiratòria mentre recuperava d'una operació. Maradona, un dels millors futbolistes de tota la història, va jugar al Barça a la dècada dels 80, on va jugar al costat de Paco Clos.
Una llàstima que ens hagi deixat tan jove. Però bueno, ha viscut la vida, ha disfrutat la vida com ell ha volgut. És una llàstima, ha sigut un dels millors jugadors de la història per mi i penso que bueno, el que hem disfrutat d'aquest futbolista poques vegades es pot dir.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara mateix els núvols són abundants a molts sectors del territori, sobretot a la depressió central, al Prepirineu, també al litoral i al prelitoral central i nord, amb alguna precipitació, fins i tot a l'àrea del litoral. I de cara a aquestes properes hores, aquestes precipitacions també es podran estendre d'altres indrets de la meitat est del país. També de cara al vespre, els núvols de nou augmentaran a les comarques del sud, on també podria arribar algun plugim, i de cara al final del dia en d'altres sectors del territori. En conjunt, però, precipitacions molt dispers. De cara a demà també tindrem un dia amb força núvols en general, de nou més nombrosos, més compactes al litoral i al prelitoral, on també esperem algunes precipitacions, sobretot als dos extrems del sector i també a la meitat est del país. A la resta del territori no es descarta que pugui arribar algun plugim de caràcter aïllat. Demà amb temperatures mínimes que seran més altes, de nou a l'inici del matí i al centre del dia es mantindran força semblants. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Encara parlem de molts problemes en aquesta zona del Vallès. És, sens dubte, la zona més complicada. Tot plegat a causa d'un accident a la C-58, en aquesta autopista del Vallès, al tram de Badia del Vallès, sortint de Barcelona, diguem-ne, en sentit nord. Doncs bé, la cua supera els 7-8 quilòmetres, gairebé arriba fins a Barcelona, entre Torrebaró, Montcada i Reixac. Ja comença la cua i arriba fins a Badia. Aquests 7-8 quilòmetres, la veritat és que amb problemes importants en sentit nord, com et deia, sortint de Barcelona en aquesta C-58 i a causa d'un accident. Això afecta vies molt properes, sobretot a l'autopista AP-7 i al seu lateral, a la B-30. Aquí també hi ha cues destacades entre Cerdanyola, Barberà i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta B-30 i l'AP-7, que també es veuen afectades, tot plegat a causa de l'accident a la C-58 de Badia, anant cap a Terrassa. A banda prova d'aquests tots problemes, a la resta de vies parlem de molta calma. Ha millorat molt el trànsit, també a l'extrem sud de Barcelona, on fins fa una estona hi havia força problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, les dades posen en evidència la necessitat de comptar amb un entorn que ajudi les víctimes. Segons l'Institut Català de les Dones, 11 dones han mort aquest any a Catalunya víctimes de la violència de gènere. S'han fet actes arreu de tot el territori català contra aquesta xacra.
Aquesta tarda el Parlament de Catalunya ha celebrat l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista. Les protagonistes de l'acte han estat les 11 dones assassinades per violència de gènere a Catalunya en el que portem d'any. El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que des de les institucions cal millorar els mecanismes d'ajuda per garantir l'eficàcia de les denúncies. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, també hi ha participat. Ha recordat la complicada situació que estan patint moltes dones durant la pandèmia i ha exigit la implicació de tothom per aturar les violències masclistes.
Volem decidir la nostra vida i només ho aconseguirem quan tota la societat entengui que quan agredeixin una dona no només ens agredeixen a totes, és tota la societat qui s'ha de sentir abusada i agredida, perquè cada cas de violència contra les dones ens fa una societat pitjor. Diguem prou, ja n'hi ha prou.
Més enllà de l'homenatge institucional i social, en un dia com avui són moltes les entitats que lluiten dia a dia per ajudar les dones que es veuen en situacions de violència i exclusió. És el cas de l'associació Refem de Lleida, que té cada any un centenar de dones. Suau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Priscila és coordinadora del servei d'acollida i assenyala que el més important quan una dona viu una situació de violència o es troba en un estat de vulnerabilitat és explicar la situació o bé als serveis socials o als cossos de seguretat.
S'hauria d'adreçar a serveis socials i demanar ajuda i poder dir jo no tinc un habitatge adequat, o si es troba en una situació de violència hauria d'adreçar-se a cossos de seguretat, a una comissaria de Mossos d'Esquadra, a parlar amb algú, a explicar la seva situació i el que està vivint i poder explicar, poder donar veu, no?, a la situació que estigui patint i que no tinguin por.
D'aquesta manera, els agents socials o els cossos de seguretat remetrien aquesta persona als serveis que realitza l'entitat Refem, que són d'urgència i temporals i, per tant, un primer pas per necessitin que tinguin el suport i la tranquil·litat d'un habitatge a l'hora de refer les seves vides.
Segons l'Institut Català de les Dones, 11 dones han mort aquest any víctimes de violència masclista, segons aquest dossier de 2020. De la seva banda, els Mossos d'Esquadra comptabilitzen 8 dones i una nena de 3 anys assassinades per les seves parelles, exparelles o el seu pare. En 5 d'aquestes morts, l'entorn de la víctima sabia que s'estaven produint agressions, però no es va arribar a denunciar. I la pandèmia i el confinament forçat ha estat un problema més per milers de dones que s'han vist obligades a conviure 24 hores al dia amb el seu agressor i amb poques opcions per denunciar.
Totes les administracions i organitzacions destinades a lluitar per l'erradicació de la violència de gènere han notat un repunt important de víctimes d'agressions. Avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i el volem recordar a través del testimoni d'una de tantes víctimes. És el cas de la Maria, que va patir maltractaments durant 25 anys i que anima les dones que puguin estar patint aquesta violència, que siguin valentes, denunciïn els agressors a la policia i que es deixin ajudar. Escoltem el seu testimoni.
Jo vaig patir físic i psicològic. Jo quan, amb els moments que passava això no em va apoyar ningú ni ningú va estar al meu costat, la veritat. Jo vaig tenir la sort que el jefe dels Mossos d'Esquadra d'aquí del meu barri em va donar el seu telèfon privat i em va dir: si necessites algo me llames y sin problema ninguno. Jo vaig tenir aquesta sort, però bueno, no sé si totes les dones ho tenen, això. Jo vaig ser conscient des del primer moment que em va fer, bueno, em va tocar, no? I el que passa és que no sé per què, i això, jo per això a les dones maltractades, molta gent no les entén. Jo sí que les entenc, perquè no sé per què tens una dependència d'aquesta persona, i encara que et faci mal, doncs estàs amb ell, no sé per què. Jo he tingut 25 anys molt, molt, molt dolents, per això, quan va morir, sincerament, m'he quedat molt tranquil·la. Jo entenc a les dones que no se separen, que estan aguantant, però el que no tenen que fer és aguantar, perquè un dia pot ser més greu del que tenen que fer és això, denunciar i buscar gent que les pugui ajudar i ja està. I després comences a viure.
Escoltàvem ara el colpidor testimoni de la Rosa. Doncs aquest dia mateix l'Hospital Clínic de Barcelona ha atès 260 persones que també han patit agressions sexuals en el que va d'any, un 34% menys que el mateix període de 2019. La caiguda és del 47% en els mesos de la pandèmia. Els metges i metgesses atribueixen la baixada de casos al confinament domiciliari, a les dificultats d'anar als centres de salut per les restriccions o la por al contagi, i per això les responsables del servei subratllen que l'hospital és un espai segur.
El 90% de les persones ateses són dones i els agressors sempre són homes. La majoria de les agressions de tot l'any, el 60%, s'han comès en domicilis, un 10% més que l'any passat. I durant l'estat d'alarma s'han incrementat les agressions comeses per la parella o exparella dins de casa. Ho explica la coordinadora assistencial d'urgències del Clínic, Teresa Echevarria.
El 18% de les agressions es van cometre parella, exparella o marit, mentre la mitjana de 2019 era del 12%. Aquest 18% és concretament, aquesta alçada important, és concretament en el període de la pandèmia, que ha sigut on la concentració d'agressions entre parella i exparella ha sigut més rellevant.
També han incrementat les agressions ateses patides per noies de 16 a 18 anys. L'any passat n'hi va haver 10 i aquest 27. El 64% de les adolescents ateses havien estat violades i la meitat coneixien l'agressor. El 8% eren víctimes d'agressions sexuals en grup.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern espanyol planteja un Nadal diferent, però de moment no concreta quines mesures restrictives caldrà seguir. De fet, han anunciat que fins la setmana vinent no hi haurà recomanacions concretes sobre les festes nadalenques. Unes recomanacions que s'hauran de consensuar amb les comunitats autònomes.
Recordem que ahir el Ministeri de Sanitat, l'esborrany plantejat ahir, proposava, entre altres qüestions, reunions d'un màxim de 6 persones durant aquestes festes i allargar el toc de queda fins la 1 de la matinada, les nits del 24 i 31 de desembre. N'ha parlat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de la reunió amb els consellers de les comunitats autònomes.
Opinión mayoritaria de que sería bueno llegar a un consenso en estas recomendaciones y vamos a recoger los pareceres. De hecho, los primeros documentos recogen ya propuestas de comunidades autónomas, también de otros países de nuestro entorno. Vamos a recoger todas las observaciones y vamos a ver si llegamos a un acuerdo en la semana que viene. Yo no me voy a pronunciar sobre ningún aspecto en concreto porque justamente lo que es llegar a un conjunto de recomendaciones que generen el máximo consenso posible. Sí que hay una línea que ya he trasladado, que es la de preocupación y la de pedir sensatez y prudencia.
Doncs, malgrat els plans del govern, missatge de prudència del cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Per Manel Cervantes, ni la segona onada està superada, ni la vacuna ens espera aquest Nadal. Així de contundent s'ha mostrat als micròfons de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses confirma que el nombre d'ingressos va a la baixa, però continua sent important que cada dia s'enregistrin entre 8 i 10 només a Sabadell. A més, prop d'una quarta part de les hospitalitzacions són per casos crítics i semicrítics, la majoria dels quals fa més de 2 setmanes que estan en estat greu. Una situació que en cap cas se'n situa fora de la segona onada de la pandèmia.
No estem ni de lluny amb la segona onada acabada. O sigui, nosaltres continuem tenint més de 100 malalts ingressats. De fet, avui 126 pacients encara ingressats, i d'aquests una trentena en unitats de crítics. Vull dir que no vull xafar la guitarra, però de moment encara estem en un moment crític de la pandèmia.
Cervantes també ha dedicat força temps a parlar de la vacuna del coronavirus. El missatge també ha estat de prudència, ja que ha recordat que cap de les investigacions està avalada per una autoritat sanitària independent i que de moment només sabem els resultats que anuncien les mateixes farmacèutiques.
I pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.222 nous casos de coronavirus i 369 morts en les darreres 24 hores. A Catalunya, el risc de rebrot de la Covid-19 manté la progressió a la baixa amb una caiguda d'11 punts en 24 hores. En canvi, la velocitat de contagi continua estancada per tercer dia consecutiu i la pressió hospitalària es manté elevada malgrat que continuen baixant els ingressos.
Així doncs, el risc de rebrot se situa en 262 punts i la velocitat de propagació es manté en el 0,78. Salut ha detectat 1.600 nous casos amb PCR o test d'antígens a les últimes 24 hores i també es confirmen 30 morts. Als hospitals hi ha 1.951 ingressats, 67 menys que ahir, dels quals mig miler són a les UCI.
Més enllà de les dades, avui els cribratges massius han arrencat a Banyoles i Olot, on es faran fins divendres. Els majors de 16 anys es poden sotmetre a un test antigènic per detectar casos asimptomàtics. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
L'arribada d'últims glutines al pavelló Firal en la primera jornada de cribatges intensius a la capital de la Garrotxa ha estat constant des de primera hora. La Dolors, la Paquita i en Jordi s'han fet les proves aquest matí.
Perquè podem ser asimptomàtics i llavors doncs, podem encomanar a contagiar altres persones sense saber-ho.
Que és important, perquè esclar, no sabem si estem d'allò, tenim o no el Covid.
Pots preguntar si... i bueno, m'interessa de saber a veure com estàs.
Josep Carreras és director de CatSalut a la Garrotxa i al Ripollès.
Jo he quedat sorprès aquest matí quan he arribat i he vist la cua i he pensat, ostres, doncs hem tingut èxit i esperem que això continuï, no?
De moment els resultats fins a aquesta hora i mitja o dues hores que portem de fent testos, de moment tothom ha sortit negatiu, qual cosa és una molt bona notícia, no? Esperem que es mantingui.
Quan CatSalut va decidir-se per les dues ciutats, Olot tenia un risc de rebrot superior a 400 i un percentatge de positius del 7,23%.
Més coses encara relacionades amb la pandèmia. Fins a tres famílies lleidatanes no poden escolaritzar els seus fills per una disputa amb Educació sobre l'ús de mascaretes. Els pares dels infants denuncien que els menors tenen justificant per no dur-ne, però el departament assegura no tenir la documentació. Les famílies denuncien, a més, que no se'ls ha ofert un pla educatiu alternatiu. UAU Lleida Ràdio, Míriam Garcia.
Una recent normativa de la Generalitat especifica que els menors que no portin mascareta, encara que sigui per motius mèdics, no poden anar al seu centre educatiu. Això afecta a tres famílies de l'Escola Parc de l'Aigua de Lleida que denuncien que no només no poden anar a classe, sinó que a més no se'ls ha facilitat un pla d'estudis alternatiu, tal com estableix la norma. El problema rau en que des del departament asseguren que no s'ha presentat cap document ni a l'escola ni als serveis territorials que acrediti que els menors estan exempts de dur mascareta, un fet que Blanca Sisó, una de les mares afectades, nega taxativament.
El departament diu que no hem entregat ni hem acreditat en cap moment el document d'exempció, cosa que és completament falsa, ja que si no ho haguéssim fet, des de l'escola no ens haguessin donat el permís de portar la nena sense mascareta durant tot el trimestre.
Les famílies han demanat una reunió amb el director dels serveis territorials d'ensenyament a Lleida, però aquest no els ha donat cita fins la setmana vinent. Mentrestant, el departament tracta el cas com absentisme escolar, el qual pot portar les famílies davant la fiscalia. Un extrem que des dels serveis territorials confien que no arribi, però apunten que està en mans de les famílies.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Desena jornada del judici pels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils a l'Audiència Nacional. A la sessió d'avui han declarat treballadors dels diferents establiments on els terroristes haurien comprat el material per fabricar explosius, com ara acetona o peròxid d'hidrogen. També han testificat treballadores de botigues.
La cèl·lula de Ripoll va utilitzar diferents excuses a l'hora de comprar el material amb el que fabricarien els explosius al Canà, com per exemple que necessitaven el peròxid d'hidrogen per vendre'l al Marroc per blanquejar la roba. Així ho han explicat dos treballadors de l'empresa industrial Sabonera. Un altre treballador d'una empresa de pintures de Tortosa ha explicat que a ell li van demanar acetona per netejar fusta i el treballador d'una altra empresa ha explicat que a ell li van dir per netejar metall a través dels sistemes d'immersió.
Nada, acudieron a la tienda un chico diciendo que era una empresa que se dedicaba a la limpieza de hierro, metal y que necesitaba algo de acetona. Le dijimos que en ese momento solo disponíamos de 4 garrafas. Él nos comentó si podíamos conseguirle más, le dijimos que al día siguiente sí y le vendimos las 4 garrafas.
A la sessió d'avui també han testificat treballadores de botigues de comprador on en alguns casos van intentar vendre joies robades i en altres casos ho van aconseguir.
Encara en terreny judicial, el jutjat d'instrucció 1 de Cervera ha transformat la causa oberta contra la mare del nadó mort a Tàrrega pels delictes de maltractament en l'àmbit familiar i lesions envers el seu fill en sumari per suposat delicte d'homicidi després de la mort del nadó.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat, el jutjat està pendent de rebre diversos informes i després acordarà si procedeix noves diligències.
Investigat també un professor i entrenador de futbol per presumptes abusos sexuals a 2 exalumnes. Les víctimes han denunciat que els abusos s'haurien produït quan tenien 16 anys a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès. Els presumptes abusos a la Salle Bonanova de Barcelona haurien tingut lloc entre el 2010 i el 2012, mentre que els de Sant Cugat haurien estat entre el 2004 i el 2005 al col·legi Viaró Global School. Aquests últims ja haurien prescrit. Cugat Media, Albert Soler.
Els fets investigats són de fa 10 anys, quan la persona abusada en tenia 11 i el presumpte agressor era el seu padrastre i també professor i entrenador de futbol a la Salle Bonanova. Els abusos haurien durat uns 2 anys i no ha sigut fins ara que la víctima ho ha denunciat. Arran d'aquest cas, la investigació dels Mossos d'Esquadra va arribar fins a un altre possible cas d'abusos per part del mateix professor, quan aquest treballava a l'escola Viaró. Aquesta altra víctima, alumna de l'escola de Sant Cugat en aquell moment, va acusar el professor d'abusar d'ell durant 2 anys, però en aquest cas els fets s'haurien produït abans del 2005 i, per tant, ja han prescrit. Per aquest motiu, aquesta presumpta agressió no forma part de la investigació dels Mossos. L'escola santcugatenca ha emès un comunicat aquest dimecres on explica que es posen a disposició dels Mossos i del Departament d'Educació per col·laborar en el que calgui, però remarquen que aquest professor va ser acomiadat el 2006 sense que el col·legi tingués coneixement de cap fet denunciable.
I encara pel que fa a la polèmica del sense sostre ferit de bala per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'Ajuntament revisarà els protocols d'actuació dels cossos policials, segons ha explicat aquest migdia el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que també ha especificat que la gent està apartat del carrer fent tasques administratives, però continua en actiu.
Batlle, que ha negat que hi hagi motius per dimitir com havia demanat la CUP perquè està fent bona feina en seguretat, ha explicat que la Unitat d'Afers Interns ha obert una investigació reservada i ha afirmat que davant d'incidents com aquest és obligatori fer una revisió dels protocols.
Quan hi ha un incident d'aquestes característiques, són incidents excepcionals, és obligatori fer una revisió de protocol. I nosaltres no defugim la necessitat de fer un anàlisi acurat del que va passar i sobretot dels elements de millora que es puguin introduir en relació a l'actuació de les forces policials, en aquest cas de la nostra Guàrdia Urbana.
Els ajuts extraordinaris pels professionals i tècnics de la cultura es començaran a repartir aquest divendres i seran per les persones que hagin cobrat menys de 13.000 euros els tres primers trimestres de l'any.
Així ho ha explicat Oriol Amorós, secretari general del Departament de Treball, en una entrevista a TV3. Fons de la conselleria han confirmat la notícia i esperen tenir els mecanismes a punt perquè els afectats puguin començar a fer les peticions divendres.
I a les 8 del vespre comença el lliurament de guardons de la 25a edició dels Premis Zapping, que el programa Les Molèsties de BTV i Cuina per Sorpresa de Canal Taronja són uns dels premiats. Maria Rigall.
Els guardons s'entreguen aquest vespre en una gala virtual organitzada per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Polònia de TV3 ha guanyat en la categoria de millor programa d'entreteniment i com a millor sèrie Hierro de Movistar Plus. Els guardons també reconeixen Aitana Sánchez Gijón i Álvaro Morte com a millors intèrprets. La televisió local també és premiada. La sèrie de Roger Coma, Les Molèsties, que s'emet a BTV i Cuina per Sorpresa del Canal Taronja, s'enduen conjuntament el premi als millors programes de televisió local. El certamen es podrà seguir per streaming a través de YouTube.
Moment de repassar l'actualitat. Segons informa el diari Clarín argentí, ha mort Diego Armando Maradona als 60 anys.
Maradona, un dels millors futbolistes de tota la història, va jugar al Barça a la dècada dels 80. Pep Moratalla va ser company de l'argentí al Club Blaugrana.
Per nosaltres, amb el seu dia a dia i amb la seva convivència amb el vestidor, era una persona més, m'entens? No era una persona que, tot i que en aquella època per mi era el número 1, sense cap mena de discussió, no era una persona que ho mostrés amb els companys i dintre del vestidor, m'entens? Que ell estava a part o que estava per sobre les altres, sinó que era una persona propera i era un molt bon company dintre del vestidor i m'entens? I amb la dinàmica de l'equip i del grup i del... M'entens? Doncs bueno, sap molt greu que hagi passat això després de tots aquests records i aquesta convivència i la sort que vam tindre de tenir-lo 2 anys més i ojalà hagués pogut ser més.
El Barça, Maradona també va jugar al costat de Paco Clos.
Una llàstima que ens hagi deixat tan jove. Però bueno, ha viscut la vida, ha disfrutat la vida com ell ha volgut. És una llàstima, ha sigut un dels millors jugadors de la història, per mi, i penso que, bueno, el que hem disfrutat d'aquest futbolista, poques vegades es pot dir, no?, que es pugui disfrutar tant d'un jugador com ell.
En futbol també, a segona A, el Sabadell juga al Molinón davant l'Sporting.
El conjunt que entrena Antonio Hidalgo vol sumar el segon triomf consecutiu davant un rival que aspira a tota la categoria de plata. Al descans, els sabadellencs perden per 1-0.
A segona B, l'Olot ha guanyat el seu primer partit.
Victòria dels de la Garrotxa contra el Barça B per 2-1 i al descans. El resultat del partit entre el Lleida Esportiu i el Llagostera és d'empat a 0-0.
S'ajorna el partit entre l'AE Prat i l'Andorra.
Que s'havia de jugar el proper diumenge al municipal Sagnier pels casos de positius de Covid-19 al conjunt andorrà.
En hoquei sobre patins, Jordi Capdevila deixa el Vilassana, però la plantilla vol que segueixi.
Capdevila va dimitir com a tècnic del conjunt lleidatà de l'hoquei Lliga Femenina i la directiva li va acceptar. El club ja li busca recanvi mentre les jugadores esperen que canviï d'opinió.
La portera del Club Patí Voltregà, Teresa Bernades, creu que no és d'hora per parlar de retirar-se.
La jugadora igualadina de 26 anys, que ahir va anunciar a través de les xarxes socials que deixa la selecció després de 12 anys, ha estat protagonista avui a l'enjoc de la xarxa. Bernades, portera del Voltregà, no vol parlar si a final de temporada deixarà l'hoquei.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Connecta't a l'Auditori Digital i gaudeix de la música en directe a través de la teva pantalla.
Simfònica, cambra, jazz, folk, electrònica, tot el que sona a l'Auditori de Barcelona, des d'on vulguis i quan vulguis.
Subscriu-te abans del 15 de desembre i accedeix a tots els continguts durant el primer mes per només 1 euro. AuditoriDigital.cat.
Gaudeix. Respira. Respecte. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme. Diputació de Barcelona.
Gaudeix de la banda municipal de Barcelona a través de la teva pantalla amb l'Auditori Digital.
Dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda segueix en directe el concert de la banda sota la direcció de Carlo Ramón amb peces de Strens, Elgar i Kalinnikov que mostraran la gamma de sonoritats de la banda simfònica contemporània.
Subscriu-te a auditoridigital.cat.
És l'hora de bloquejar el masclisme en línia.
Assetjar-la a les xarxes és violència.
Envair la meva privacitat és violència.
Controlar amb qui xateja és violència.
Difondre les meves imatges íntimes
és violència.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Sabies que...
Parlem d'espàrrecs. Com la majoria d'hortalisses, el principal component de l'espàrrec és l'aigua. Els que són frescos també porten proteïnes i una gran quantitat de fibra. Són una bona font de vitamines antioxidants, però també és una bona font d'àcid fòlic. Els minerals més destacats que conté són el potassi, el fòsfor, el ferro i el iode. Es caracteritza també per afavorir la diuresis. I sobretot, si estan al punt, són boníssims.